I per tancar el programa, deixem de banda l'àmbit gastronòmic, encara que amb això de la ruta de tapes ens, ara ens en menjaríem unes quantes. No sé si vosaltres, Javi Soler, Aurora Requena, bon dia.
Bon dia.
Aniríeu de ruta de tapes este cap de setmana? Ja l'estrenareu este cap de setmana o no?
Jo aniré d'acompanyant. Ara desvelaré un gran secret de la humanitat, i és que jo no menjo peix. Aquí, lo dejo aquí. Jo no menjo peix, soc fill de pescador, un sogre és a Riero, i ara mateix crec que estic ficant-me en un compromís, però...
Ara mateix s'estan posant les maletes,
no
les tens a fora
ara,
allà.
Ara, bueno, ells ja ho saben, això. Ara, tot el que és marisc, sí, eh? O sigui, si algú vol invitar algú, calla, que li pagaré una mariscada a Javi, estic encantat, eh?
Vale, perfecte, escolta'm, però per tant, segur que alguna de les tapes te la podràs menjar sense problema,
segur que sí.
Javi. Anem a parlar naturalment avui del corall roig, perquè hem estat parlant de les galeres en els darrers programes, hem estat parlant de molts bitxitos i ens quedava pendent justament parlar sobre notícies que han anat apareguent en la portada de l'actualitat aquests darrers dies, i és que ha arribat una moratòria de 10 anys de moment, que podria ampliar-se més a partir del 2018, a partir del pròxim any, perquè qui pesca corall doncs no ho faci a partir de l'any vinent. Avui volem conèixer més sobre el corall, i a més, que si em vaig quedar sorprès amb el tema dels came-came estos, no? Com era això, Aurora, que fa les...
Came-came,
no?
Això de... No puc dir, la de fer el tallo de bola de drac.
Molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Hi ha alguna cosa que em pugui sorprendre avui del corall?
Doncs, bueno, realment, crec que sí. Per exemple, l'olent que creix, per exemple.
Sí.
Té molta vida, podríem dir.
Sí, sí, té vida longeva, però li costa créixer.
Avui que descobrim, per un costat, curiositats del corall, però també en què consistirà aquesta moratòria i també en què és el que passarà a partir d'ara en l'àmbit pesquer, al naturalment. Parlem avui del corall roig. De fet, hem de dir que, per puntualitzar-ho bé, que el govern català de la Generalitat és qui aplica aquesta mesura, que, per cert, enguany ja ha reduït les llicències en un 50%, de 10 que hi ha arreu del país fins a 5. I a més, com dèiem, a partir del 2018 posa en marxa aquesta moratòria de 10 anys per evitar que les darreres colònies de població de corall roig que hi ha al nostre litoral doncs desapareguin. De fet, vam estar parlant sobretot doncs, de tots aquests projectes que es fan, podríem dir, per recuperar hàbitats i per reintroduir espècies al nostre litoral mediterrani, especialment a la zona nord del país, que és on precisament també hi ha més població de corall roig. I justament, doncs, bé, n'hi queda poca i per tant el govern ha decidit fer una llarga període de veda que podria més allargar-se, més de 10 anys fins i tot, a partir del que pugui vindre amb els anàlisis que es vagin fent puntualment. Però abans de parlar d'això i de la visió que en tenen els nostres companys, crec que hem de descobrir una mica més el corall roig, perquè és un altre dels tresors que hi ha al mar, podríem dir.
Sí, jo crec que sí, no? Si pensem en tresors com una cosa molt bonica i espectacular de veure, està clar que és un dels tresors del nostre mar.
Del nostre i a nivell general. Tots coneixem la Gran Barrera de Fuego, formada per una estructura coral·lígena brutal. Pues allò són milions d'organismes que s'han format en estructures calcàries que alberguen pues, vida, allò exuberant i magnífica, plena de colors. Això no vol dir, no desmereix el nostre mar, però és un atractiu molt gran visualment i, i a la vegada doncs, és un patrimoni mundial molt, molt, molt important.
Anem a parlar una mica de característiques i de propietats que té, perquè dèiem això, no? Creixement molt lent. I aquesta és una de les majors característiques, perquè creix
molt poquet.
Milimètricament.
Cada... Efectivament, entre uns 3 i uns 5 mil·límetres cada any. Això no sé si us podeu fer una idea, però això és molt poquet. Vale? Per aquesta estructura, que el corall molt vermell potser el tenim sempre al cap com una... ja com en penjol, no? O com unes arracades, però abans de ser transformat, és com un petit arbret, vale? Perquè ens fessim una idea, és com un arbret que va tenint branques, vale? I de cada branca té foradets, i de cada foradet surt el que es diu un pòlip, que un pòlip és com un, si fos un... com un tomàquet d'aquest de mar, no? Com, una, com un nidari, i que són de color blanc. Bé, això fa que l'estructura de fora és calcària, que és de color vermell, amb aquests pòlips blancs fan, no?, que dèiem, una cosa visual i realment molt, 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 molt xula. I això va creixent i això creix terriblement lent. Això també és una de les raons d'aquesta moratòria, no? Perquè el creixement d'aquest animal, que no ho hem dit, no? Però és un animal,
és un animal,
tot i que sembli un arbret, com he dit al principi, és un animal... Doncs aquest creixement, clar, fa que la seva recuperació sigui, com en general dels corals, terriblement lenta, no? Que li costi molt.
Clar, parlem de que creix mig centímetre.
Mig centímetre a l'any.
A l'any.
A l'any. Això vol dir que si algú té a casa un abalorio, un penjoll fet d'una rameta de coral que pugui fer pues, 2 centímetres, 3 centímetres, imagineu-vos els anys que ha tardat a fer-se aquell penjoll, que no portem cada dia i que moltes vegades està guardat en una caixeta i que potser ens serveix única i exclusivament en alguns moments per lluir i poca cosa més.
Sí que és una mica egoista, no? Bueno, no sé, jo veig una miqueta egoista, no? T'has deixat ahir un animal, el pobre, que porta... S'ha deixat moltíssima energia intentant créixer i reproduir-se i, ostres, després...
Precisament...
No? Per tenir-lo guardat potser molts cops perquè és molt valuós i te fa por que algú... que ha hagut el robi, no?
Exacte, no? Precisament perquè dèiem, aquests 3 a 5 mil·límetres anuals, això vol dir també que la vida és molt longeva, perquè per poder fer aquests 2 o 3 centímetres, sí, que són 5, 6 anys, però clar, això parlem d'un trosset del que tenim, que això és un molt més, molt, molt més gran. Clar, aquí tardem dècades i...
Ara imagina't una estructura tan, tan potent com pot ser el que comentàvem, una gran barrera de coral. Imagina't els anys que ha estat per formar aquesta estructura i en el poc temps que es pot arribar a destruir. Perquè al final agafar una rama de coral és fer un clic
sí,
i trencar-la.
És
tan senzill com això. I passa el mateix també, per fer una mica de comparació, amb els dàtils de mar. Amb els dàtils de mar, ja he llegit estudis, per aconseguir un dàtil de 8 centímetres tarda uns 80 anys. 80 anys, imagineu-se. I què dura el plat? Veure-lo no veure-lo.
No res, perquè és tan xicotet.
A part d'això, per agafar-lo, pues, lo mal que fas a l'ecosistema, que s'ha de picar la roca, s'ha de desmuntar tota una estructura... Pues, imagineu-se. Pensem-hi en això. Quan tenim algun animal, algun abric de pell, alguna història d'estes davant nostre, pensem-hi què hi ha detrás de tot això. No? Que és l'important.
Perquè la fragilitat seria una de les característiques principals del corall, per tant, és a dir...
Sí,
amb
és
poca
molt,
força...
És relativament fàcil de trencar per un humà, efectivament. De fet, per això ara els corals que queden a menys fundària els trobes sempre super amagats, no? En escletxes, en roques... Tot i que podria créixer en altres àmbits més exposats, ja es queda reduït en aquests espais més amagats, que són els més protegits i que, evidentment, també són els que, quan vas a pescar, doncs costa més d'estreure, clar.
El color roig aquest, per què li ve, podríem dir? Perquè abans me comentaves, surten aquestes protuberàncies de color blanc, no? I entenc que després...
Sí, però el roig, els colors, l'ecosistema marí, i ara em corregiràs, que tu en saps més que jo, amb això, s'estructura una miqueta en funció de la pèrdua dels colors de la llum. Correcte, Aurora? És així, no? Llavors, un dels primers espectres a desaparèixer és el roig, i per tant, a les profunditats que viu el coral, adopta el color roig, que és el primer espectre de llum que es perd. Per tal de captar aquella mica de roig que encara queda a l'aigua, pues adopten aquesta coloració per captar encara... Perquè pensem que el coral, a part del pòlip, moltes espècies de coral, no m'atreveixo a dir totes, viuen en simbiosis amb algues, que són les que sintetitzen la calç que forma l'estructura. O sigui, diríem que és un animal, que és el pòlip, i després hi ha una alga que viu en simbiosis amb aquest pòlip, que és la que forma i sintetitza l'estructura calcària, bueno, la calç per formar l'estructura calcària. Això seria un detall també important. Clar, si viu amb una alga, necessita fer la fotosíntesi d'aquella alga. Per tant, és quan adopten aquestes coloracions.
Clar, per tant, és el que entenem, no? Que no viu mai sola. No viu mai sol el corall.
En general, els coralls viuen, com diu el Xavi, viuen amb algues, en simbiosi, bueno, viuen conjunts, no? L'alga, el corall li dona aquesta protecció a l'alga i l'alga és capaç de fer la fotosíntesi i de proporcionar aliments, no? Que els serveixen també al corall, als pòlips. Uh-huh. En aquest cas, els pòlips també n'agafen, són carnívors, n'agafen carnívors no de peix, del que no t'agrada, sinó carnívors de petits organismes que trobes al plàncton, no? que trobes flotant. De fet, sempre es col·loquen en zones de corrents. Petites corrents, perquè com que no es mouen, doncs necessiten sempre poder captar el màxim d'aliment.
Aquí està una de les qüestions que quan parlàvem, en recordo, de les estrelles de mar, dèiem, se mouen molt.
Efectivament.
Se mouen molt, són bones movents, igual que les galeres es mouen molt. I en aquest cas, clar, aquí els coralls estan...
Sempre estan fixes en zona rocosa, en un tros de roca.
Entenem que de moure's, si es mouen, serà per l'acció del mar i difícilment, no? Sempre solen estar allà on neixen, podríem dir, allà es queden.
Allà es queden. Pensa que un coral si es trenca, ja està. Ja està. No forma un esqueix, no s'adhereix a un altre puesto, simplement se trenca i ja està. Ja està. I si t'hi sort l'estructura, o sigui, la comunitat de pòlips de viure o caure en un puesto que possiblement les condicions siguin agraïdes, potser continuarà desenvolupant-se, però més a poc a poc, però no es queixa, no de dir... Tot i que l'home es queixa corals, vale? O sigui, podem agafar una branca de coral, fixar-lo damunt d'una superfície, amb una resina epoxi o el que sigui, i ell d'allí se tornarà a desenvolupar. Però de forma natural, el coral crec que no ho fa, això.
Jo crec que també seria una cosa bona per la
reproducció.
Clar, per la seva d'això. L'únic que... Perquè, de fet, és que el fet que estigui a una roca no és que aquesta roca li doni res, no? Simplement s'ha de fixar en algo i fixar-se en una roca és com, diguem, el millor puesto per fixar-te. Però després si et trenques i... Si no caus bé, per així dir-lo, si caus a una zona on la corrent no hi ha, acabarà morint totalment.
Per tant, ja entenem que es busquen la seva millor posició, és a dir, és com la seva cadira, eh? Allà me sento i allà vaig creixent.
I allà vaig creixent.
Perquè vaig trobant també l'aliment, abans ho apuntàvem, són carnívors de microplàncton, i justament amb... De tot plegat ja ho podeu anar deduint, parlàvem de que creix molt poc i els científics diuen que actualment doncs es necessitarien uns 30 anys. Imagineu-vos quants en tindrem tots, aquí 30, perquè arribi un bon nivell de conservació dels coralls. I, per tant, diuen que aquesta moratòria de 10 anys de no pescar-ne, és a dir, que no se'n puguin extraure almenys de la litoral català, em sembla que això també s'ampliarà a diversos indrets de l'estat espanyol de moment, i és possible que passi també arreu del Mediterrani. Que hauria de ser més de 10 anys, que amb 10 sembla que ens quedem curts, sobretot pel que parlàvem, per aquesta tímida reproducció de molt petites longituds en un any. I, per tant, m'imagino que això discutirà, no?, entre els pescadors, aquella persona que viu d'això i aquells qui defensen l'ecosistema.
Sí, però ara mateix estem parlant que hi havia 10 llicències que s'han reduït a 5. Això vol dir que estem parlant de 5 persones. Ni d'una multinacional que pugui albergar que pugui donar cobertura a 100 persones, sinó estem parlant de 5 persones que s'han d'esperar 10 anys a poder tornar a agafar coral. Què passarà amb aquestes 5 persones? Aquestes 5 persones buscaran una economia en un altre puesto, es buscaran un lloc de treball, i naturalment, aquests 10 anys, si fem servir la lògica...
Que
a vegades la lògica no tampoc es pot aplicar, però clar, si 5 persones ja no optaran a tindre la llicència de coraler, per què? Pues perquè ja tindràs una economia formada, ja amb aquests 10 anys ja hauràs reformat el teu modus vivendi, per dir-ho d'alguna manera, i naturalment aquests 10 anys s'ampliaran de forma automàtica a 20, fent servir la lògica, perquè després qui optarà, qui demanarà una llicència per anar a traure coral, sent que el coral no és un objecte de primera necessitat. O sigui,
sí que, bueno, això hi ha una sèrie pública que suposo que sí que el demana, i clar, i també parteix de la base, diguem-ne, de conscienciació, no? de que podem portar amb penjolls o del que no hem de portar. Suposo que aquí també està el quid de la qüestió.
En aquest cas, entenc que tant l'Aurora com jo no som el model a seguir.
La norma, no?
per dir sí, no, és que és necessari tindre coral perquè si no, no podrem lluir. Entenc que no som el model com per a poder dir això, perquè pues, la nostra manera de pensar no és esta, no? Sí que hi ha un públic que el demana, però si mos fiquem a fer pues, quatre números ràpids, quant de coral entra al mercat, quina sortida té este coral i si ho compares amb altres atuells tipus or, plata, argent i aquestes coses, naturalment pues, són uns números molt més grans, una demanda molt més gran de tot això. Ja no només per la indústria de l'ornament, sinó que pues, l'or per als temes elèctrics i electrònica pues, ja es fa servir. Clar, això el coral no hi juga amb aquesta lliga, no juga amb aquesta lliga el coral. No? Sí que és veritat que potser el fet d'extraure la menys quantitat pues, fa incrementar el preu, però no estem parlant d'un gran comerç coralígen. Clar. Entenc, eh? Entenc, entenc.
Home, són unes quantes tones les que no només pensem en l'àmbit català, no?
Ah,
que,
clar, doncs, clar, arreu del Mediterrani, Grècia, Itàlia...
En Itàlia,
són extractors de coral, també.
Però... Home, també això, que no ho hem comentat fins ara, parlem d'aquestes 5 o 10 llicències de gent coneguda, que un dels problemes que té el coral vermell és tot que cada any surt la notícia del furtius que entren en àrees protegides o entren allà on volen i, vull dir, notícia és quan els agafen. Evidentment, la quantitat de cops que no els agafen. Vull dir que això també s'ha de ficar en l'equació,
sí,
no?
Sí,
que no sabem
sí.
el pes, o bueno, no sé si els científics tenen o gestors tenen algun número de dir de quants furtius o quantes tones poden treure aquests furtius, però això s'ha de ficar també en l'equació, no?
La xifra que sí que està és que el 90% de la població de corall a les aigües catalanes tenen un estat de conservació crític i, per tant, doncs... Després de fer una mica d'anàlisi de la situació, van determinar que l'única manera, diguem-ne, per recuperar-ho era, de moment, paralitzant tota l'activitat extractiva, bé sigui a través de llicència o inclús, evidentment, doncs, en els que puguin ser furtius. Això serà, la segona part serà més complicada, però entenem també que tots els agents en el medi rural podran controlar d'alguna manera els supervisors, diguem-ne, de que aquestes àrees coralíferes del nostre litoral doncs vagin guanyant en salut, de moment... Ens haurem d'acostumbrar a veure-ho en fotografies o en aquells que trobem en museus o...
Sí, o això que s'assembla al corall
i que no ho és.
Bueno, és que, que és vermell i bonic.
En definitiva, aviam, siguem una miqueta humans, que és el que ens diferencia dels animals, siguem racionals. Què preval? El fet de portar un penjoll, que ho portarà una persona, aquest egoisme que comentàvem al començament, o... Què preval? El patrimoni de tots. Que ma filla que tinc ara i la que ve puguin disfrutar amb una immersió i sapiguer que allí hi ha aquella espècie i que durarà molts més, o sigui, centenars d'anys més del que ja ha estat. Jo crec que preval això. Preval lo comunitari a lo individual. I ja tallo, Dani, que si no...
I bon anem. Xavi, Aurora, gràcies. Avui hem parlat del coral roig al Naturalment. Fins la propera.
Que bon dia.
Adéu.